Ràdio Estel.
Passen 2:02.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Comença un nou Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Com esteu? Bona nit a tothom. 20 partits són els que ha jugat fins a dia d'ahir de forma oficial al Barça al llarg d'aquesta temporada que tot just podíem dir que acaba de començar. I els guarismes, el cert és que no ajuden a ser massa optimista. El Barça ha guanyat 13 partits i n'ha perdut ja un total de 7, 3 a la Lliga Endesa, 3 a l'Eurolliga, més el partit que va perdre enfront del Real Madrid a la final de la Supercopa Endesa. La darrera ensopegada va ser la d'ahir, 79-65, a la pista del CSKA de Moscou, doble ensopegada, perquè a la derrota en sí que l'afegí el bàsquet a baix. Abans del partit era de més 9 a favor del Barça, però els russos el van capgirar guanyant de 14 punts de diferència. Una situació que deixa el Barça tercer del grup A, amb 6 victòries, 3 derrotes, empatat amb el CSKA, que és segon, i una victòria del Fenerbahçe, que sorprenentment ahir perdia a casa seva davant del Partizan per 77-79. Una derrota que deixa obert encara el lideratge d'aquest grup a una jornada del final. És a dir, que el Barça, que jugarà i tancarà la primera fase de l'Eurolliga rebent el proper dijous al Palau a les 9 al Budivelnik, començarà la jornada sent tercer classificat i la podria acabar fins i tot primer del grup A, sempre i quan faci primer la seva feina, és a dir, guanyar el seu partit, i que el CSKA i el Fenerbahçe perdin a la pista del Partizan i del Nanter respectivament. En definitiva, que el Barça és tercer del seu grup, no depèn d'ell per acabar segon o primer, i ara mateix evitaria el Madrid al top 16. I a tot això, i amb dues derrotes consecutives contra l'Unicaja i Moscou, l'equip de Xavi Pascual, que no progressa adequadament, se les veurà aquest diumenge amb el Valladolid, darrer classificat de la Lliga Endesa, amb una victòria. Des del conjunt castellà saben que diumenge tenen molt poques opcions. Ho deia ahir l'entrenador Ricard Casas en aquest programa.
És difícil que el Valladolid pugui guanyar la Barça, com és difícil que guanyi qualsevol equip a la Barça, encara que hi hagi guanyat l'altre dia un equip, com va ser el Màlaga. Però tens que deixar a la possibilitat mínima que l'esport sempre et dona, que la sabem, i deixar-ho allà. L'altre és dir no, és dir sí, o i tant, no.
Doncs cert és que el Valladolid a priori hauria de sortir del Palau amb la cua entre cames. Esperem que la Bruixa d'Or Manresa a Fuenlabrada tingui més opcions de victòria, al igual que el Fiat Joventut, que en aquesta desena jornada de Lliga diumenge rebrà el Laboral Cutxa a l'Olímpic de Badalona. Tant de bo que surti un partit tan rodó com el de la temporada passada. Passen 5:02, ho posem tot en ordre i comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures, sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Passen 6:02, comencem el programa, el Bàsquet al dia, darrer programa d'aquesta setmana. Anem avançant, el mes de desembre, s'apropen les dates festives importants, però doncs encara ens queden unes quantes setmanes per endavant de Bàsquet al dia abans de tancar aquest 2013. I hem de saludar l'equipàs, com sempre, d'aquest programa. A la meva esquerra, Adrià Santasusagna. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero. Hola, Jordi. I arriba el moment del programa. Adrià, prepara't.
Em preparo.
Perquè arriba el momentàs del programa, fent la seva entrada triomfal per la porta gran d'aquesta santa emissora, mai millor dit, Radio Estel. I aquí al Bàsquet al Dia, a la producció, Xavi Pagant. Hola, Xavi!
Bona nit, companys.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
Doncs el tan mencionat Xavi Pagant, la gent ja sap quina veu, quina veu té el nostre productor aquí al Bàsquet al Dia, d'un programa en el que hem d'acabar de fer un cop d'ull a l'Eurolliga i als resultats. Avui encara hi ha partits en joc. Tenim sobre una nova jornada de la Lliga Endesa. El Barça rep diumenge, com dèiem, el Valladolid. La Bruixa d'Or marxa a Fuenlabrada, juga diumenge a les 6, i el Fiat Joventut rep diumenge al Laboral Cucha. Avui engega una nova jornada a la Deco Or. Donarem un cop d'ull a la Lliga Femenina i a la Deco Plata, i per tancar el programa, com ja és tradició els divendres, tertúlia femenina amb dues exjugadores catalanes històriques, Mar Rovira i Laura Antoja. Doncs amb tot plegat arribarem al punt de 2:15 de la nit, i dit això, només em queda pendent recordar-vos que si ahir ja vam regalar l'entrada doble per anar diumenge a l'Olímpic de Badalona, avui hem de regalar dues entrades a algú dels nostres oients. Entrades que tinc a les meves mans per anar diumenge a 2:15 al Palau Blaugrana a veure el Barça-Valladolid. Qui les vulgui, encara esteu a temps de trucar al 934-09-2771 o al 934-09-2772, o enviar ràpidament un correu electrònic amb les vostres dades, també telèfon de contacte a basquetaldia@radioestel.cat. Avui, al Bàsquet al Dia, regalem dues entrades per anar diumenge al Palau. Més coses, perquè toca repassar noms i notícies interessants de la jornada. Doncs hem de començar parlant de la ACB i dels millors del 2013.
A falta de 3 jornades pel final d'any, Nikola Mirotić i Ante Tomić es disputen el títol de millor jugador de 2013. De moment, Mirotić és primer amb 669 punts de valoració, seguit del croat amb 664, només 5 punts de diferència.
Seran baixa
Antelo del Murcia i Nogaria de l'Estudiantes, les dues baixes significatives d'aquesta jornada.
Compte amb aquesta, Rafa Martínez.
Si fa poc el veiem a la web de l'ACB bromejant amb el seu company d'equip, Pablo Aguilar, on deia que el seu poble, Santpedor, no hi tenia dedicat ni una rotonda, l'alcaldessa de la ciutat ha anunciat que el pavelló municipal passarà a anomenar-se Rafa Martínez.
Doncs no està malament. Fuenlabrada
s'uneix a la campanya Apúntate un triple, que pretén promoure la donació de sang juntament amb l'Hospital Universitari de Fuenlabrada. Si es dona sang, s'aconseguirà una entrada per anar a veure l'equip.
Pedro Martínez
complirà el seu partit número 650 en Lliga Endesa i ja és el segon entrenador en actiu amb més partits disputats.
Bueno, es un logro individual. Como estaba diciendo ahora mismo, estoy mucho más preocupado por los logros colectivos que por los individuales, ¿no? Bueno, hace una cierta gracia. Y sobre todo te acuerdas pues, de mucha gente que me ha ayudado a conseguir esa cifra, ¿no? Es muchísima gente, tanto en el entorno familiar como en el entorno profesional. Y estoy muy agradecido a todas esas personas. Pero te repito, lo que me importa es que sumemos la séptima victoria el domingo y que sigamos en una buena línea.
Actualment l'entrenador en actiu amb més partits disputats és Aito García Reneses amb 977.
I un altre entrenador dels històrics, Gustavo Aranzana.
L'entrenador espanyol començarà en uns dies un nou projecte professional a Venezuela, amb Iñaki Martín entrenant el Guayqueries de Margarita. Així doncs, un dels entrenadors més longeus i amb més partits a la Lliga Endesa posa rumb al paradís caribeny d'Illa Margarita.
Te'n vas de corresponsal a l'Illa Margarita?
Jo m'hi vaig ara mateix.
M'imaginava la resposta. Nikola Cetinovic.
Recordem que és el nou reforç del Valladolid de Ricard Casas, 2 metres 3 centímetres, 24 anys, que prové del Brno de la República Txeca i ja debutarà diumenge al Palau.
Recollida d'aliments.
De l'Herbalife Gran Canària i encapçalada pels jugadors Ben Hansproth i Añeterbe Cruz. Ha encapçalat la recollida d'aliments del club La Cornisa a la inauguració d'aquesta campanya.
Eulis Baez.
S'ha recuperat del traumatisme que va patir al colze esquerre i tot indica que podrà jugar el proper cap de setmana després que ja s'hagi reincorporat als entrenaments de l'equip.
I Oleski Pecherov.
És agent lliure, ja ha acabat el seu contracte per un mes del jugador i el Club Taronja a València no l'ha renovat.
Anem amb la Adeco, comencem per l'Adeco Or.
Avui a partir de les 9 de la vespre juga un Força Lleida Cocines.com i un bàsquet Corunya River Andorra. El Barça B, per la seva banda, juga diumenge a les 5 de la tarda al Palau Blaugrana davant del Fort Burgos.
I la Plata.
I demà juga el CB Prat a 8:15 del vespre a casa del Marín Peixe Galego de Pontevedra.
Pel que fa a la Lliga Femenina, comencem per la Lliga Femenina 1.
El Cadí CG Software està jugant des de 8:45 del vespre a casa del Beirol Ciutat de Burgos i per la seva banda diumenge a les 6 de la tarda es juga l'Espar Unigirona a casa davant del Manfilter.
I la 2.
El Barça CB se juga demà a les 5 de la tarda contra el Distrito Olímpico Pleni 1 al Segle 21 per la seva banda mitja hora més tard a 6:15 de la tarda a casa del Grupo Leganés Madrileny.
I pel que fa a la NBA, hem de començar parlant d'un tal Michael Jordan.
Continua fent rècords, tot i estar ja retirat. Les bambes que va utilitzar Jordan durant la sèrie de la final de 1997 davant de Utah Jazz s'han subhastat per uns 104.765 dòlars, uns 73.314 euros.
Doncs ja hi ha gent que està clar, que té diners i no sap què fer amb tanta pasta. Aquesta matinada a la NBA
s'han jugat 2 partits, Brooklyn Nets 102, Los Angeles Clippers 93 i Portland Trail Blazers 111, Houston Rockets 104. Clavé, que continua sense jugar ni un minut. Destacar, això sí, el doble-doble d'Aldridge de Portland amb 31 punts i 25 rebots i el de Howard de Houston amb 32 punts i 17 rebots.
Per cert, què pagaries tu per unes bambes com les de Michael Jordan?
Jo...
73.314 euros, no?
No hi arribo.
No, jo crec que no... És que no, ara no ho porto a sobre, no crec que ho pugues pagar.
Potser demà, si passem per casa...
Ja t'acompanyo aleshores. I per acabar, notícia de la Federació Catalana de Bàsquet.
Ha presentat avui una nova aplicació per a mòbils amb l'objectiu de facilitar als seus usuaris i a tots els aficionats al bàsquet català la informació que més els interessi. Amb aquesta aplicació es podran consultar tots els calendaris, horaris i també els partits. Es podrà accedir a les notícies del bàsquet català. El cost de l'aplicació és de 2,49 euros, que serviran per sufragar el desenvolupament de l'aplicació i també el seu manteniment. En aquests moments, l'aplicació de la Federació Catalana de Bàsquet només està disponible per a Android, però en breu també estarà disponible per a iOS.
Doncs repassats els nous notícies aquest divendres 13 de desembre 2013. Per cert, està a punt de començar, el podeu veure en directe per Esport 3, el partit d'Eurolliga del Real Madrid, una aturada, i fem un cop d'ull precisament a l'Eurolliga.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs amb un thank you, amb un gràcies als marcadors grans del Palacio de Deportes de Madrid, amb la imatge de Nelson Mandela, minut de silenci per Madiba a Madrid, com s'ha fet a la resta de seus de partits jugats en aquesta edició o jornada de la Eurolliga. De fet, hem de repassar aquesta novena jornada, resultats molts definitius als grups A, B, C i D.
Comencem pel grup A, Cheska de Moscou 79, Barça 65, Fenerbahçe 77, Partizan 79 i Budi Belnik 97, Nanterre 87. A la classificació es lidera Fenerbahçe amb 7 victòries, amb 6 Cheska i Barça, amb 3 Nanterre i Partizan i amb 2 Budi Belnik. I el grup és el Gris Kaunas 65, Anadolu Efes Istanbul 63, al minut 7 de partit, Emporio Armani Milan 13, Brose Baskets Bamberg 18 i el Madrid Estrasburg, que ara mateix acaba de començar. Pel que fa a la classificació, el Madrid és líder amb 8 victòries, amb 4 Emporio Armani Milan, Anadolu Efes i el Gris Kaunas, amb 3 Brose Baskets i amb 2 Estrasburg. I al grup C, Olympiacos 78, Montepaschi de Siena 73, Unicaja de Màlaga 77, Bayern de Múnich 72 i al minut 29 de partit Galatasaray 60, Stelmet Girona Gora 45. A la classificació l'Olympiacos, ho direm bé, 9 victòries, amb 5 Galatasaray, amb 4 Unicaja, amb 3 Bayern de Múnich i Montepaschi i amb 2 Stelmet Girona Gora. I el grup és Bernas Betze Telecom 81, Laura Alcucha 65. Escoltem a Jelinek.
No fue uno de los mejores que hicimos, ¿no? No hemos empezado bien, viene bastante fuerte y nosotros pues no cogimos su salida y bueno, después ya durante todo el partido fuimos un poco con un paso detrás, ¿no? Tuvimos unas dos oportunidades que nos metimos, pero después se nos fueron de nuevo. Y bueno, hay que ver el partido, mirar las cosas que hemos hecho mal y intentar mejorarlos para los siguientes partidos.
També el grup D, Maccabi Electra de Tel Aviv 78, Lietuvos Rita 71 i Lokomotiv Kuban 63, Panathinaikos 82. A la classificació, Maccabi Electra és líder amb 7 victòries, seguit d'amb 6 el Lokomotiv Kuban, amb 5 Panathinaikos i Laura Alcucha, amb 3 Telecom de Belgrat i amb 1 Lietuvos Ritas.
Doncs el Madrid que guanya 2-0 a l'inici del maig contra l'Estrasburg, 9-20 per acabar el primer quart. Un Madrid, recordem-ho, invicta, eh? Aquesta temporada ho ha guanyat tot a la Lliga Domèstica i també a l'Eurolliga. Doncs 2-0 guanya l'equip de Pablo Laso. I pel que fa al Barça, partit que jugava ahir, fluix partit de l'equip de Xavi Pascual, una vegada més intermitent, capaç de rebre parcials de 22-10, 42-31 al descans o de fer grans estones, com el parcial de 4-18 en el tercer quart amb un gran Oleson que hi va tornar després de 2 mesos lesionat. De fet, el Dallas que va debutar ahir a l'Eurolliga amb la samarreta del Barça amb 14 punts, però el 26-13 del darrer quart va tornar a sentenciar a l'equip Laurent. Podem escoltar a Brad Oleson, el jugador d'Alaska, que va tornar després, com dèiem, de 2 mesos fora de les pistes i amb un bon resultat, amb els seus 14 punts, un rebot, una assistència, 2 faltes rebudes per un 13 de valoració, el segon més ben valorat després dels 18 d'ahir d'Ante Tomic. Oleson parla del partit d'ahir contra el CSKA de Moscou.
Hem tingut l'ocasió per trencar el partit i l'hem deixat anar, però hem de continuar treballant.
El d'Alaska també parla del seu retorn a les pistes.
Hem perdut, però estic content per tornar després de 2 mesos. Vull sentir-me cada cop millor en cada partit.
Doncs la propera setmana, dijous a les 9 de la nit, el Barça, tercer classificat del grup A, amb opcions encara d'acabar segon o fins i tot primer, tancarà la primera fase europea jugant al Palau contra el Budivelnik i pendent, òbviament, del que facin els rivals directes jugant a la mateixa hora, és a dir, Fenerbahçe i CSKA de Moscou. Ja sabeu que depèn de la posició en la que acabi el Barça, evitarà o no el Real Madrid al top 16. Ara mateix, si es confirma aquesta tercera plaça, el Barça doncs evitaria el Madrid al top 16, però se'l podria trobar de cara a uns hipotètics encreuaments dels quarts de final. Hem de deixar l'Eurolliga, però seguirem pendents del que fa el Real Madrid. Com va el marcador ara mateix, Adrià?
Doncs ara mateix guanya per 3-0 al segon minut de partit.
Doncs estarem molt pendents, uns 8 minuts per acabar el primer quart a Madrid. Deixem l'Eurolliga i passem a la Lligandesa perquè demà comença la desena jornada.
A Ràdio Estel, bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta, amb Dani Balaguer. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it, baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah, hell yeah.
Doncs la setena jornada de la Lliga Endesa, que comença demà dissabte amb la disputa d'un total de 4 partits.
4 partits, 3 a les 7 de la tarda, Twente Estudiantes, Iberostar Tenerife, Cajasol Bilbao Bàsquet i València UCAM Múrcia. A un quart de 9, Guipúzcoa Bàsquet Unicaja.
I la resta, els 5 restants per diumenge.
Doncs a un quart d'una, Herbalife Gran Canària, CaixBank Saragossa, Real Madrid, Rio Natura, Montbus, Fiat Juventut, Laboral Cucha, a partir de 2:15, Barça Valladolid, i a les 6 de la tarda, Fuenlabrada, la Manresa Bruixador.
I el primer conjunt català d'entrada d'acció serà el Fiat Joventut, que jugarà diumenge, com deia ara l'Adrià, a un quart d'una a l'Olímpic de Badalona davant del Laboral Cucha. Hem d'escoltar el que diu Salva Maldonado.
Sí, perquè l'entrenador de la penya parla del rival i també del partit.
Aquí l'equip que ha anat a més està recuperant a la gent, té molts jugadors, ja té que fer ara, tindrà que fer començar a seleccionar qui entren dintre les 12, perquè té 12-14 jugadors professionals, i està competint molt bé. S'ha classificat per la següent eliminatòria de l'Eurolliga i està a la bona posició. No oblidem que va començar perdent els partits i fins i tot ara està entre els 7 primers. No? Per la cara i creu a casa, un equip amb molta qualitat, té una mica de tot, gent gran, té bon bàsquet ofensiu i bueno, estan intentant trobar també la seva millor versió. Fora han estat molt sòlids últimament, jo crec que han guanyat 3 o 4 últims partits a fora i bueno, s'ha un partit molt difícil, estem parlant d'una equip de la Lliga, aquesta primera volta és el que ens està tocant i hem d'afrontar-ho amb la idea d'estar com hem fet els altres partits, de competir-ho, arribar a emocions i a veure si el podem treure amb l'ajuda de la nostra gent.
Salva Maldonado assegura que la plantilla afronta aquest nou compromís amb bones sensacions, sobretot després de la victòria a la pista de la Valladolid.
Bueno, aquesta és una de les petites avantatges, o de les avantatges que té ser jove, no? Vull dir que de seguida revifes, sobretot si has guanyat un partit, has de guanyar un partit. Suposo que també li van de tenir en ment el partit de l'any passat, molt d'ells, que és un partit d'aquí, i et dona molts ànims abans de començar, sobretot. I això és bo, que l'equip tingui moral i que tinguem mentalitat de guanyar i de fer el que hem fet allà una mica millor inclús, doncs és positiu, molt positiu per l'equip i esperem refrendar-ho després del partit.
I de la plantilla, tant Albert Ventura com Guillem Vives asseguren que l'equip ja ha demostrat que pot competir contra equips d'Eurolliga.
Sí, no, en aquest rival, encara que és Eurolliga i bueno, pues, s'ha dit que contra el Barça no hem pogut competir, i crec que és un partit, doncs, que hem de, bueno, hem de guanyar, hem de competir un altre cop, i crec que l'afició es mereix una victòria, no, ja, perquè hem guanyat més partits de fora de casa, aquí a casa hem guanyat un, i que seria molt maco, doncs, guanyar, no, el partit.
I el propi Ventura reconeix que el Fiat Joventut a casa pot jugar amb una mica més de pressió i que hem d'aprendre, sobretot, aprendre a saber tancar els partits.
Sí, tenim ganes, no? Jugar, però potser aquestes ganes no són les que estan després d'estar allà, que sempre els partits aquí a casa els hem anat guanyant, no? Però després no hem de rematar i potser fora, no sé, potser sí que és això, fora no hi ha tanta pressió o l'equip s'ha sentit més pressionat a casa, no? De tancar-lo, de guanyar-lo, doncs no hi ha com els fora nosaltres, no? Però bueno, crec que el camí és bo i que a veure si podem donar per l'afició, no?
Doncs endavant que el Fiat Joventut li pugui donar una alegria a la seva afició aquest diumenge, i no oblidem, com abans apuntava Salva Maldonado, que diumenge es viurà a l'Olímpic un Fiat Joventut Baskonia amb els records del que va succeir la temporada passada, quan la penya, amb molta gent de casa jove, va derrotar amb un partidàs els de Vitoria per 89-79. Guillem Vives parla d'un partit especial.
Sí, és especial perquè recordes aquell partit que potser va ser dels que més he viscut, dels que més la pell de gallina se'm va posar jugant, que la gent es va implicar molt amb el nostre equip, sobretot amb l'Àlex i amb mi ens van aplaudir molt, i com eren les nostres primeres experiències a fer, doncs, va ser molt, molt reconfortant, i bueno, són unes experiències que
no podran oblidar mai i el primer contacte que vam tenir amb l'Olímpic doncs, va ser increïble.
Doncs la temporada passada en aquest Fiat Joventut Baskonia tot va sortir rodó, Vives va anotar 10 punts, 12 per a Tomàs, 21 d'Albert Oliver o els 12 d'Àlex Suárez. I tant de bo que demà passat, diumenge, la cosa acabi igual de bé a l'Olímpic. El Fiat Joventut arriba a aquesta cita, desena jornada de la Lliga Endesa, en novena posició amb 4 victòries per 5 derrotes, lluitant per estar a la Copa del Rei, mentre que la Vora del Cotxà ho farà arribant en setena posició amb un 5-4 i després de jugar ahir i perdre la pista de l'Estrella Roja per 81-65. I diumenge torna a Badalona un ex de la penya, David Jelinek.
En la Liga, pues cada partido es muy importante para nosotros para meterse en la Copa en la mejor posición que podemos. Y en la Liga ya no podemos hacer muchos errores, así que hay que prepararlo bien en este poco tiempo que tenemos y ganarlo.
¿Tú vuelves a Badalona?
Sí, para mí va a ser un poco diferente que otros partidos, pero bueno, igualmente intentaré hacer lo mejor que puedo para ayudar al equipo a ganar ahí.
Doncs deixem el Fiat Joventut i anem amb el segon equip català que jugarà diumenge al migdia, en aquest cas a 1:15. Es tracta del Barça, que rebrà demà passat al Palau al Valladolid. I us recordo que tenim una entrada, o dues entrades, millor dit, per regalar. Si la voleu, encara esteu a temps d'entrar en el sorteig trucant al 93-409-2771 o 93-409-2772 o enviant també un correu electrònic amb les vostres dades personals a basquetaldia@radioestel.cat. D'aquí poc ja sabrem qui s'emporta aquestes dues entrades per anar diumenge al Palau a veure un Barça-Valladolid, partit de tràmit, o hauria de ser almenys pel de Xavi Pasqual, que s'enfronten al darrer classificat de la Lliga amb una sola victòria i que contra el Madrid a la primera jornada de Lliga els vallesoletans perdien per 87-53. L'equip que entrena Ricard Casas arrossega 6 derrotes consecutives i està a 2 victòries de la permanència. Des de Can Barça, avui, aquesta tarda, 2 jugadors han passat per la zona mixta del Palau a atendre els mitjans de comunicació. Un d'ells ha estat Marko Todorović.
Bueno, ayer fue un partido complicado, no hemos tenido la concentración durante los 40 minutos. Hemos hecho buenos minutos en segundo cuarto, ¿no? Y en tercer cuarto hemos hecho bastante buenos minutos, pero luego ya el equipo no ha sabido. Y bueno, yo creo que ellos han jugado muy bien. Nosotros nos ha faltado sobre todo el acierto, ¿no? Hemos fallado muchos tiros fáciles. El juego había, pero había que ser más efectivo.
Hay pivots que pegan como Kaun, como Hines y tal. A lo mejor os cuesta un poquitín más ser duros porque sois jugadores más de talento y a lo mejor os cuesta un poco más. El año pasado Olympiacos, cuesta más pegar.
Bueno, en Euroliga en general se juega mucho más duro y mucho más que en la Liga Endesa y hay que estar acostumbrado en eso, pero yo creo que no, bueno, ellos han jugado muy duro, han jugado al límite, ¿no? de falta, pero sabemos que siempre será así y en Euroliga hay que, bueno, si en la Liga Endesa nos pitan todas faltas, sabemos que ahí nos pitará menos y hay que, nosotros también deberíamos jugar más duros, pero creo que hemos fallado algunos tiros abiertos que no tienen nada que ver con el contacto y también las penetraciones que tampoco había mucho contacto y no hemos estado finos, mejor dicho, que la defensa tampoco, bueno, ellos han jugado buena defensa, pero no fuera eso.
Después de Santiago hicisteis unos partidos muy buenos y ahora han venido estas dos derrotas, Unicaja y ayer en Euroliga. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto de la reacción que vimos después de Santiago?
Sí, después de Santiago hicimos 3 muy buenos partidos y ahora han llegado 2 derrotas. Bueno, en la Liga Endesa contra Unicaja hicimos un partido, no hicimos buen partido y perdimos. Y luego vas a jugar en Moscú contra CSK, que bueno, que cuando en casa CSK es un gran equipo y sabes que ganar ahí es muy complicado. Nosotros aquí, bueno, hemos ganado y ahí también yo creo que hemos tenido muchas opciones, aunque al final, si se mira el resultado, parece que han ganado fácil, pero yo creo que nosotros hemos tenido muchísimas opciones de ganar el partido. Bueno, al final se han llevado la derrota, se han llevado la victoria, pero yo creo que quedan un partido que puede cambiar, bueno, pueden cambiar muchas cosas porque el Partizan también se juega a entrar. Si gana Partizan y Nanter también, que se están jugando contra Fenerbahce, y nosotros ganamos, podemos quedar primero o segundo, así que bueno, no está nada decidido.
Es una buena ocasión, ¿no, Marco, el partido de este domingo para quizás recuperar las buenas sensaciones aquí en casa?
Sí, bueno, ahora jugando en casa contra la Liga Andesa, contra Valladolid, hay que ganar sí o sí. Creo que es un partido bueno para esto, para reaccionar, que bueno, ya hemos demostrado que sabemos, pero luego hay que también estar y, bueno, hay que sacar las cosas positivas y aprender de después de las cosas difíciles, si hacemos algo bueno, pues tener más la continuidad, ¿no? Y ganar más partidos, porque además ahora hemos acabado con los, bueno, CSKA es una visita muy complicada, y ahora tenemos Budivelnik, bueno, tenemos Valladolid, luego Budivelnik. Yo creo que ahora ya cogeremos una dinámica más positiva.
¿Qué tiene que cambiar, Marco, para recuperar ese buen juego, esa buena actuación que vimos después del partido de Santiago? ¿Tú qué crees? ¿Qué mentalidad tiene que llevar el equipo al partido del domingo?
Yo creo que el equipo tiene, bueno, creo que el equipo siempre está 100%. Bueno, a veces estamos, yo creo que los partidos que hemos ganado es porque hemos trabajado muy, muy bien, y también porque hemos tenido acierto, y luego vienen los partidos donde igual no tienes muy buen acierto, entonces parece que hemos bajado en trabajo, en algunas cosas. Yo creo que sobre todo es el acierto, y yo creo que ahora si estamos más, bueno, yo creo que contra Valladolid hay que hacer un partido completo de concentración, y sobre todo hay que estar concentrado y meter sobre todo los tiros cerca de canasta.
¿Cómo está el vestuario después de estas dos derrotas un poco dolorosas, anímicamente sobre todo?
Bueno, estamos, bueno, no en principio, pero queda mucho por jugar, ¿no? Sabemos que el equipo, los equipos, si no ahora, durante la temporada, siempre tienen que pasar por cosas más complicadas, ¿no? Y yo creo que con estas cosas, yo creo que como el año pasado, con las bajas y todo, el vestuario se ha unido más y ha estado más juntos. Yo creo que con las derrotas deberíamos hacer lo mismo, ayudar uno al otro al máximo y hacer lo que sabemos hacer mejor e intentar ganar los partidos.
El primero, segundo, tercero, esta semana que viene, que lo has comentado que aún puede ser, ¿qué importancia tiene? Porque a lo mejor tampoco es tan vital, ¿no? Si en el top 16 se clasifican los que se clasifican y tal, evitar el Madrid, por ejemplo, o para tenerlo a cuartos o para no tenerlo, ¿qué importancia tiene?
Yo creo que nosotros, siendo el Barça, tenemos que ganar todos los partidos, y yo creo que quedar primero sería, aparte de mejor calendario y mejor todo, y es, ¿no?, por el orgullo, porque quieres quedar primero, quieres ganar todos los partidos, y luego, pues, mira, yo creo que los cruces de segundo y tercero yo creo que tienen más o menos igual, pero siendo el primero yo creo que la cosa está mejor.
Doncs les paraules, les valoracions de Marco Todorovic. I abans escoltàvem a Brad Tolleson, parlava ahir després de la derrota del Barça a Moscou, després que tornés a tenir minuts dos mesos després de la seva lesió, després del seu debut amb el Barça a l'Eurolliga, i el nord-americà aquesta tarda ha tornat a parlar pels mitjans de la zona mixta del Palau Blaugrana, on Tolleson, que parla de la inconsistència de l'equip.
L'equip no és constant. Guanyem tres partits i després en perdem un. Aquí hi vull ajudar a portar consistència a l'equip i a fer-lo més regular.
Tolleson parla amb certa preocupació del partit de diumenge contra el Valladolid.
Hem vist els vídeos i el Valladolid ara és coé de la Lliga, però precisament aquests equips molts cops són els més difícils perquè necessiten guanyar, jugaran dur, i hem de saber afrontar-ho i guanyar.
After a loss we have to bounce back.
I compte, perquè el jugador del Barça també parla del Madrid, equip que, segons ell, ara mateix és el millor equip d'Europa.
Per mi el Madrid és el millor equip d'Europa. Juguen un bàsquet espectacular i guanyant de molt, però la temporada és llarga i arriben els problemes. Ja veurem.
Doncs ara mateix és el millor equip d'Europa, un Madrid que està jugant contra l'Estrasburg, partit d'Eurolliga en directe per Esport 3. Ha acabat el primer quart i, de moment, guanya el conjunt blanc, però tampoc de massa diferència al marcador, al electrònic,
19-16 pel Madrid.
Doncs 19-16, ja es fa estrany veure el Madrid guanyar de tanta poca diferència al marcador, però de moment ho fa de 3 punts, 19-16 davant del Estrasburg. Doncs després de dues derrotes consecutives del Barça, una en Lliga contra l'Unicaja i l'altra ahir a la pista del Xesca en Eurolliga, diumenge el Barça ha de tornar a recuperar les bones sensacions sumant una victòria contra el darrer classificat. I pel que fa a la Bruixa d'Or Manresa, l'equip del Bages és l'encarregat de tancar aquesta desena jornada de la Lliga Endesa. Ho farà diumenge a les 6 de la tarda.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.
El dia a dia de molts infants i joves està marcat per la pobresa. Al Casal dels Infants els ajudem a superar cada obstacle, per difícil que sembli, però necessiten un suport extraordinari per no condicionar el seu futur. Fes-te soci, truca'ns al 93 317 0013 o segueix-nos al web casaldelsinfants.org.
Dorte tan a buscarte, que surte a tocarte, més punt que tu, i és de parte. Si no estic con algo, si no estic con tu arre, tu no hi és.
Doncs bona música, la del Jordi Carretero. Escolta, es nota que arriba cada setmana, eh?
Es nota.
Se me'n van els peus.
Ja després d'aquí ja...
Es mouen sols.
Festa.
Doncs escolta, el que es mou és el Madrid, que guanyava de no massa, però ara va 23-16. Guanya l'equip de Pablo Lasso. 9 minuts per acabar el segon quart abans d'arribar a la mitja part. I parlàvem de la Bruixa d'Or Manresa. L'equip d'Orja Comenja, que jugarà a la pista del Fuenlabrada diumenge a les 6 de la tarda en busca d'aquesta quarta victòria que de moment se li resisteix al conjunt del Bages, que suma una victòria dels darrers 7 partits.
I Borja Comenja, que reconeix després de la derrota contra el Guipúscoa, aquesta setmana ha estat més complicada.
Amb una mica més de pressió de l'habitual, no? Perquè ara la sensació del partit del Sant Sebastià no va ser massa bona. Llavors sí que ens ho hem pres com... O sigui, la derrota de l'Estudiantes va ser emocionalment potser més dura, però al final jo sempre he dit que ojalà els partits que perdem ja siguin a fora com a casa, siguin d'aquesta manera, no? Competint, donant la cara, tenint el partit guanyat dues vegades en cada final. Després t'has de recuperar d'això, però diguéssim que això benvingut sigui, no? L'altre dia jo crec que... No sé si guanyar o perdre, perquè jo també crec que el rival va jugar molt bé, però nosaltres no vam estar al nostre millor nivell, sobretot amb una faceta. Jo crec que va quedar evidentment clar que nosaltres podem donar un millor nivell en defensa.
Tot i la dinàmica que arrossega l'equip, una victòria dels darrers 7 partits, una victòria per sobre del descens. Comenja afirma que no hi ha angoixa dins del vestuari per a aquesta situació.
Quan ets capaç de competir, t'has demostrat que ets capaç de competir a un nivell 8, el dia que ho fas a un nivell 7, és que has deixat de fer bé la teva feina, i això sí que és preocupant. Però pot passar, faltaria més, no? Llavors el que hem de fer és reaccionar bé i després amb tot l'altre, que és posició de classificació, ratxa de 3 derrotes encadenades, aquestes coses que si les penses de vos fer mal, te pots fer mal, te pots autolesionar, diguéssim, i això crec que ha de ser algo natural i que hem de conviure amb ell. Hi haurà ratxes i nosaltres també tornarem a guanyar, segurament, però bueno, o sigui que amb això hem de conviure. I el que comenci a engoixar-se per això o el que pretengui veure engoixa amb això, jo crec que s'equivoca perquè no serà vàlid pel nostre equip ni pel nostre club.
El que sí que té molt clar l'entrenador de la Bruixa d'Or, i així ho fa saber, és que a partir de ja, a cada jornada, cada partit és una final.
Aquestes alçades de la temporada i a partir d'aquí ja fins al final, a partir de la jornada 10, de la jornada 10 fins al final, cada cap de setmana el partit és importantíssim, no? I llavors que això serà una constant durant tota la temporada, o sigui que això ens hem d'acostumar. Que la situació on estem a la classificació jo crec que també serà una constant durant tota la temporada. No normal aquestes temporades és que si ets el Manresa estiguis molt a prop de la zona de descens si no estàs ficat, i que si aconsegueixes fer-ho molt bé i guanyar dos partits seguits te pot donar molt aire, inclús apropar-te als 8 primers. O sigui que el que ens hem de centrar és en millorar, en jugar millor, i jo crec que ara mateix el jugar millor passa per millorar el nivell defensiu, que l'altre dia ens vam quedar amb molt mala sensació, no?
I comença que parla del rival de diumenge.
Però la veritat és un equip complicat, no? És una mica imprevisible, llavors intentem que no ens facin, sobretot, doncs, tenen algunes situacions fàcils, intentar anticipar-nos a les possibles ratxes dels jugadors claus com el Feldbein o el Panko. Coses d'aquestes les tenim preparades o les hem intentat preparar, però també és retornar a les nostres idees bàsiques, a les nostres idees, als nostres automatismes, diguéssim, a intentar fer-los bé, parlar quan toca, si hem de canviar, com hem de canviar, i coses que havien d'estar assolides, però que l'últim partit ens va demostrar que no, no? Que hem d'insistir una mica més en això.
I sobre la seva plantilla, Comenge analitza l'estat físic de dos homes molt importants com són Salva Arco i Daryl Monroe, i parla de les molèsties que arrossega també Àlex Hernández.
El Monroe i el Salva cada cop estan millor. Jo crec que conforme vagin aguantant setmanes senceres, cada cop estaran en millor ritme, sobretot el tema del Salva. Jo crec que el Daryl està prou integrat, però el Salva encara està lluny del seu millor nivell a nivell de ritme, però bueno, les molèsties estan superades. I l'únic que té problemes i que avui ha pogut fer només una part de la sessió, que el vam haver de parar durant la setmana, és l'Àlex.
Doncs les valoracions de Borja Comenge, el Madrid que guanya de 11, 30-19 a l'Estrasburg, a 7-21 per acabar el segon quart, i la Bruixa d'Or, com dèiem, que viatjarà a Fuenlabrada amb tots els jugadors de la primera plantilla disponibles, encara que Àlex Hernández arrossega petites molèsties al peu dret, però el Murcia viatjarà amb l'equip. I des de Madrid, des de Fuenlabrada, podem escoltar el seu tècnic.
Doncs Xus Mateo, que explica com veu l'equip de Manresa.
Bueno, Manresa es un equipo que está en las mismas condiciones que estamos nosotros ahora mismo en cuanto a victorias y derrotas, y por tanto, bueno, independientemente de que estén jugando mejor o peor, llevan una serie de partidos perdidos seguidos, es un rival que nosotros consideramos ahora mismo directo, obviamente porque la posición de la tabla es la misma que la nuestra, ¿no? Tiene jugadores de mucha calidad, aunque bueno, el hecho de que haya tenido a uno de sus americanos lesionado durante gran parte del inicio de temporada, pues nos hace estar muy muy alerta, porque es un buen jugador, Monroe, que se recupera, que se ha recuperado hace relativamente poco y que ahora está jugando francamente bien, ¿no?
Un Xus Mateo també valora el seu homòleg a la Bruixa d'Or, a Borja Comenge, i a la hora comenta l'inici de la lliga del rival.
Bueno, pues yo creo que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Creo que iniciaron francamente bien la liga, iniciaron con dos victorias, ganando a la Juventud en su casa y ganando fuera al Río Natura Mumbus. Y esas dos victorias seguramente les ha dado pues la tranquilidad para seguir trabajando y para seguir mirando a futuro. Como antes te decía, ganaron esos dos partidos sin la participación de Monroe, que es para ellos uno de sus pilares. Pero han tenido jugadores que les han dado máximos en cada partido. Ha habido unos días ha estado Larsen, otros días ha estado Waters, otro día ha estado Salva Arco. Bueno, son jugadores que no te puedes fiar de ninguno de ellos, porque todos han dado en ocasiones máximos bastante altos, ¿no?
El tècnic del Fuenlabrada diu que el partit és clau per començar a tirar amunt.
Bueno, para nosotros es un partido muy importante, obviamente jugamos en casa y jugamos contra un rival directo, pues no cabe duda que es un partido de obligación, ¿no? De obligación de ganar. Hemos de salir al campo muy mentalizados de que es un rival importante, pero sin tener la ansiedad que en ocasiones nos puede por querer agradar enseguida o por querer contestar a una situación donde el equipo contrario ha anotado, ¿no? Tenemos que ser capaces de ser un equipo sólido atrás, que hagamos de nuestra defensa nuestra mayor virtud en este partido sin duda alguna, y que, bueno, apoyados por nuestra afición, como siempre en casa, pues seamos capaces de sacar el partido. La única, hasta el momento, nos quedan dos entrenamientos todavía por hacer, pero digamos que el único problema que ha habido durante la semana ha sido un pequeño problema con la cadera de Carlos, que tuvo que abandonar el entrenamiento del martes, pero que entrenó el jueves perfectamente y que espero que no haya ningún problema para disputar el partido el domingo. Todos los demás.
Doncs tant de bo que la Bruixa d'Or Manresa pugui tornar de Fuenlabrada amb la quarta victòria consecutiva. El partit diumenge a les 6 de la tarda en directe per Teledeport i també per Esport 3. Passa un minut d'un quart de 10.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antil Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Antil Xixona.
Turrón, turrón.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs 13 minuts ben macos abans de tancar aquesta setmana del bàsquet al dia aquí a Ràdio Estel. Tertúlia de divendres, tertúlia amb dues històriques exjugadores catalanes, Mar Rovira, entrenadora nacional i psicòloga de l'esport. Hola Mar, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
Avui, aquesta setmana, doble ració, eh? Dilluns i divendres.
Mira, perquè no et queixis.
No et preocupes que cobraràs el doble, eh?
Anda.
I Laura Antoja, Fisio. Hola, Laura, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Com va tot? Com esteu bé? La setmana ha anat bé?
La setmana ha anat bé, sí senyor. Ja s'ha acabat i cap de setmana. Això és agradable.
Ja has plegat, no? Ara ja a descansar fins dilluns.
Exactament, fins molt dilluns bé. I a disfrutar-ho.
Molt bé. Si ho voleu saber, 5:40 per acabar el segon quart abans d'arribar a la mitja part. Madrid 36, Estrasburg 24. Guanya de 12, només guanya de 12. Escolta, està en crisi el Madrid, està en crisi, només guanya de 12.
Sí, és veritat, és veritat. Bueno, està la gent que diuen que no arribarà a final de temporada així, però de moment resisteixen aquests campions.
Sí, sí. Escolta, voleu començar parlant del Barça, de les dues derrotes consecutives contra l'Unicaja de Màlaga, ahir a la pista del Xesca de Moscou. Com ho veieu tot plegat?
Home, doncs, jo crec que deu ser un dels moments més delicats, no? Perquè semblava que, bueno, que al principi de temporada la cosa es posava difícil i que, però sempre sembla que aquests grans equips en algun moment s'han de destapar, no? Jo penso que estan tocant fons perquè, clar, el tema del CSK el que repercuteix és en la classificació de l'Eurolliga i això ja són paraules més grans, no? A veure, tenen el partit d'aquest cap de setmana per tornar a agafar empenta, sobretot a la Lliga Endesa, que no hi ha manera que aixequin cap.
Sí, però bueno, tots els respectes és el Valladolid. Vull dir, haurien de guanyar i bé. Sí, el Barça se li hauria d'exigir, no? Dic jo, que guanyi, però amb uns mínims, no? Vull dir, no allò de patir a l'últim segon.
Sí, bueno, està clar, hòstia. Bueno, Laura, tu ja saps, no?, que el Barça amb equips d'aquest any està patint, eh? I ara com que no té suficient amb els petits, doncs diu, mira, amb el CSK també perdrem i ens deixen prendre el bàsquet a veraix i tot, i això no té gaire sentit.
No, si a més me'n recordo que l'última conversa amb vosaltres va ser parlant també del Barça, que tenia un partit assequible a la Lliga Endesa i després el resultat va ser que va perdre, no? O sigui que en teoria, evidentment, haurien de guanyar i és el que els toca i passar per sobre, però la situació no deu ser de confiança com perquè sigui així, no? Esperem que apretin les dents i que demostrin que són l'equip que han de ser, no? Que han de passar per sobre de molts dels equips de la Lliga.
Laura, abans deies que, no, que el Barça té un problema, no? Que es comença a veure un problema seriós aquesta temporada. El problema el té Xavi Pascual, pregunto?
El problema és de Xavi Pascual. Sí, o sigui, clar, no ho sabem, no? Però des de fora el problema és que hi ha algo que el grup no creu, jo crec. El grup no està o no està implicat en el projecte o no creu en el que fa, o perquè totes aquestes s'està parlant doncs d'implicació dels jugadors, de rendiment, i clar, totes aquestes coses quan són jugadors contrastats el propi jugador segurament et dirà no, si jo he de rendir, vull rendir, no? Que el Xavi no els hi sàpiga treure partit, home, ho ha fet durant molts anys amb altres plantilles, per tant, no és una cosa que ell no sigui capaç de fer, això ja ho sabem tots, no? Però potser aquest any no està aconseguint les armes per fer-ho, no?
Però no sé si està vivint, i us ho pregunto les dues, el seu moment potser més delicat, ara queda molta temporada per endavant, sens dubte, la temporada passada ja va ser prou delicada, però amb les sensacions d'aquest inici no sé si està vivint el moment més complicat, com a entrenador del Barça, eh?
Sí,
Sí, jo penso que sí, el moment més delicat, sens dubte, i a més, això ja es nota el seu nerviosisme amb declaracions, tirant encara als jugadors la seva implicació, la seva actitud, reclamant que vol nous jugadors amb els que pugui comptar, que mira la banqueta i no sap a qui treure. Això és una frase molt típica d'entrenadors quan tenen un nivell així gran de frustració, i en aquest moment jo penso que ni ell mateix sap com reconduir la situació, i evidentment està venint molta pressió de fora, i per mi, sens dubte, de tots els anys que porta el Barça, és el moment més crític.
Tu com ho veus, Laura? I no sé si et va sorprendre el fet d'escoltar Xavi Pascual dir el que va dir, que hi ha jugadors que juguen caminant als partits de Lliga, sobretot, o bàsicament, i que digui públicament que mira la banqueta i no troba jugadors de nivell, no? Que no troba a jugadors. Home, que li rendeixin com vol.
Unes declaracions així, els altres entrenadors amb plantilles de menor qualitat, evidentment, i sobretot de menor pressupost, bueno, se'ls deuen riure-se'n, no?, de tot això. Clar, un entrenador del Barça, jo crec que no pot dir això,
no? Laura, tu saps que ell ho fa, no, que no és un missatge pels altres entrenadors, sinó que és un missatge pels propis jugadors, per sacsejar-los i per dir, nois, que no esteu fent el que... Perquè hi ha hagut molts periodistes, sí, també, que han dit que... És que, clar, és que la gent es riu d'això. Home, a mi ja m'agradaria tenir aquest... Penso que ha sigut més un missatge en clau interna.
Sí, però, senyores...
Sí, tu creus que en els jugadors, quan senten dir-se això, els jugadors es piquen amb això?
Aquí vull anar. Com a exjugadores, vosaltres, sentiu això i què penseu? Què dieu? Us cabregeu amb l'entrenador perquè us critica públicament? O què penseu?
Va, Laura, que segur que aquí pensem diferent. Comença tu, va.
A veure, jo soc del parer de que sempre els problemes d'equip, i quan les coses no van bé, mai s'han de treure fora del grup, val? O sigui, no es poden fer aquest tipus de declaració. A mi no m'agrada que es facin aquest tipus de declaració i que s'intentin resoldre les coses dintre del col·lectiu, no?
És a dir, que la roba s'ha de rentar de portes cap endins.
Per mi, sí. Jo, és la meva opinió, i crec que repercuteix molt menys en tot l'altre, i que cadascú després demostri, tant l'entrenador en les seves funcions d'entrenador com el jugador quan surti a la pista, si ni donen 3, ni donen 5, ni donen 10, ni donen els que no li, encara que no li agradin els minuts que li donguin, ho ha de demostrar, perquè si no està donant la raó a l'entrenador.
És a dir, podies, segons tu, entendries que aleshores Xavi Pascual està ja desesperat, no? És potser una de les últimes bales que li queden és sortir públicament i dir el que diu per intentar fer reaccionar l'equip.
Amb la meva opinió, sí. Jo crec que sí, perquè necessita un revulsiu. Uh-huh. Està buscant quin pot ser, però evidentment això necessita un canvi, no? Uh-huh. No sé, Mar, tu què en penses?
Pues mira, que jo volia que diguessis blanc per jo dir negre, però totalment d'acord, en això pensem totalment igual. Ho sento, però és així, aquestes coses no han de sortir públicament, perquè el que passa al vestidor o les dinàmiques internes han de quedar allà, i per això jo deia abans que és l'arma que té ella, que ja està a un nivell ja... estan apretant al màxim, i és quan surt i públicament diu això, perquè els jugadors s'han d'emprenyar moltíssim, perquè les coses del vestidor queden al vestidor, i si a tu públicament, un entrenador, a mi personalment, un entrenador, deia algú malament de mi, buf... No m'agradava gens. A dintre, de portes a dintre, esclar que sí, és la seva obligació, clar, i ho ha de dir. Però de cara a fora no queda molt lleig, i per tant jo també sóc del pare de la Laura, que està el Xavi Pascual ja desesperat, perquè ha de fer reaccionar gent com que ho tindrà difícil, gent com en Lampe, per exemple.
Gent com...
Mare meva, jo no ho veig. Yeah.
Dorsey també.
Dorsey, jo li tinc fe. Però
el
no.
Algú més? Ja aprofitats, jo pregunto. Algun nom més que vulgueu que reaccioni?
No.
Bueno, doncs veurem què passa diumenge, A 1:15 al Palau, davant del Valladolid. Tant de bo que torni a sumar una victòria i torni a recuperar bones sensacions al Barça de Xavi Pascual. Tenim el Fiat Joventut, que juga diumenge a casa contra el Laboral Cuig, a partit complicat, però és capaç de competir perquè no ha de guanyar, i el Manresa, que juga a Fuenlabrada, la Bruixa d'Or. No sé com ho veieu.
Home, allò del Manresa, a mi, clar, s'està jugant allà, està començant a perdre ja tot el crèdit que tenia de victòries.
Porta una victòria dels darrers 7 partits.
Eh?
No dic que porta una victòria dels darrers 7 partits, la Bruixador.
Per això, però vull dir que tenia una mica de coixí i ara ja està molt a prop d'Estudiantes i Valladolid, no? Fuenlabrada és un rival directe, per tant, bueno, hauria d'aconseguir la victòria fos com fos, no?
Mhm. Mar.
És que està en una dinàmica molt negativa i li costarà molt sortir.
Tu sí que estàs negativa.
Eh?
Tu sí que estàs negativa.
No, jo... és que és el que estic veient. No, home, perquè l'altre dia ja estava jo molt positiva i vaig dir que el Barça al final es sabrà comportar, però en aquest cas Manresa, i mira que el Borja Comenja a mi m'encanta, és un entrenadoràs. I els hi vull tenir fe i vull que tirin endavant, però aquesta dinàmica negativa que van tenint, que a més contra un rival directe, posar més pressió a sobre encara, ojalà, fos jo la Bruixador, i ara et digués el número de la loteria i com quedarà el diumenge, però
no estaria gent malament. Em queda un minut, però alguna cosa també volia comentar de la Lliga Femenina, sobretot de l'Esport de Girona, que té opcions de jugar a la Copa, ara si tenen una mica de sort i fortuna amb els resultats que els hi queda per endavant i aconsegueixen classificar-se.
Sí, home, esperem, perquè li queda, bueno, queden dues jornades i haurien d'aconseguir almenys una victòria, perquè se'ls està complicant una miqueta, ja que Canàries quasi està assegurat i hi ha molts equips en allà lluitant, no? A veure si aquesta setmana contra el Manfilter aprofiten i guanyen i ja ho tenen molt més clar, no?
Exacte.
Si no, se'ls en va,
Sí. Mar, tu què? Positiva aquí, eh? A veure si ho aconsegueixen.
Sí, jo molt positiva. A més, bueno, la Laura sap que a mi l'Unió Girona, no? Que ella podrà parlar millor que jo dels anys que va estar allà i una entrenadora com l'Anna Caula es mereix que el seu equip estigui on ha d'estar. Aquest any ha sigut com molt estrany i no han sabut encaixar bé les peces i estan en aquesta situació molt difícil, però jo crec que saben competir i que un dels dos els traurà.
Doncs a veure què passa. Us heu guanyat un augment de fitxa, ja ho dic ara públicament. Mar Rovira i Laura Antoja, un plaer, divendres vinent més, eh?
Molt bé, clar que sí.
Vagi bé.
Una abraçada.
Mercè, mitja per a Madrid, 53-32, guanya de 21 punts de diferència l'equip blanc, i Carles Ventura de Vallirana s'emporta les entrades per anar al Palau diumenge. Bon cap de setmana, vagi bé.
Bona nit a tothom.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.